Laura Puig, i així comença una nova edició de la Mañana de Cope en el Maestrat. Avui és dimarts 30 de juny, acabem el mes i estàs al 101.6 de la freqüència modulada, des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. La Diputació de Castelló ha posat en marxa la marca Castelló de Peníscola per tal de fer encara més visible la imatge de la ciutat i, per supost, de la seva joia, el castell. Andrés Martínez, alcalde de Peníscola i vicepresident de la Diputació, ens contarà com és aquesta marca i per a què s'emprarà. Avui t'aproparem també la història d'una parella de Benicarló que han aconseguit fer la dació en pagament de la seva casa i alliberar-se així del pagament de més quotes d'hipoteca. Una fita aconseguida gràcies a la mediació de la plataforma d'afectats per la hipoteca del Baix Maestrat. També passarà pels nostres micròfons la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló, Marta Escudero, que ens detallarà l'oferta del Rastrillo Solidari d'enguany, que tindrà lloc el proper dissabte i en el que participem fins a un total de 9 entitats de caràcter social. Per un altre costat, farem balança amb el director gerent de la cooperativa Beniort, Guillermo Edo, a l'any 2014, ja que la firma ha dut a terme la seva assemblea. La facturació arriba als 40 milions d'euros, però evidentment també hi ha dades negatives de les que ens parlarà Edo. A més, des de la Mañana de Cope en el Maestrat, se n'anirem cap a Santa Magdalena, ja que l'associació juvenil Pont de l'Abuelo Quixalet ha donat a conèixer el programa de les festes de la joventut, que tindran lloc els dies 10 i 11 de juliol. Ens contarà tots els detalls al voltant del programa el seu president, Ivan Pegueroles. Tot això serà en uns instants, perquè abans ens toca conèixer les notícies de la jornada i ho fem, com sempre, en els nostres titulars. La castellonenca Rosa Zaera dissenya la imatge de la marca Castelló de Peníscola. Aquesta és una mesura més posada en marxa per la Diputació de Castelló dins del Pla de Dinamització de la Fortalesa. Està previst que superi les 500.000 visites anuals un cop acabades les obres i engegades totes les ferramentes de promoció. Vinaròs diu adeu a la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere. Milers de persones han gaudit d'aquests festejos on no hi ha hagut cap incident destacable. Els actes més multitudinaris han estat el sopar a la fresca, que va arribar a reunir més de 3.000 persones a la carpa de festes, així com les revetlles, que han aconseguit captar l'interès fins i tot del públic més jove. Des de la regidoria de festes s'han posat ja a treballar en les festes del proper any. Vinaròs, Benicarló i Peníscola mostren la seva devoció a Sant Pere. Embarcacions dels tres municipis participen en actes religiosos i processons marineres per commemorar la festa del patró dels pescadors. I ho acabem de sentir, la plataforma d'afectes per la hipoteca del Baix Maestrat aconseguís que una jove parella de Benicarló faci una dació en pagament. Després de negociar amb el Banc Sabadell, l'entitat bancària s'ha quedat amb l'immoble i aquesta parella es veu alliberada de qualsevol pagament. No podien assumir les quotes fixades pel banc. Les 12:33, mirem el temps i les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 20,9 graus i la màxima es situa al voltant dels 27,3. A Benicarló tenen una mínima de 22,1 i una màxima en aquests moments de 27,1. Mentre que a Peníscola la mínima enregistrada per la càmera del Gran Hotel ha sigut de 20,9 i la màxima de 25,1. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 21 graus i una màxima en aquests moments de 28. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia... preveu que per a demà dimecres a la zona costanera el cel estiga completament a màximes de 28 i a partir de dijous tornen a pujar una mica més els termòmetres. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà també tindran sol, però a primeres hores del matí, ja que després apareixeran núvols d'evolució. Demà baixen lleugerament les temperatures i dijous tornen a repuntar a l'alçada. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop & Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si te trobes circulant per la Nacional 340. Recorda que a l'alçada de l'entrada de la P7 Benicarló-Peníscola et trobaràs amb les obres de desdoblament de la variant. A més, a la P7, a l'alçada d'Alcalà, s'ha produït un accident de trànsit aquesta matinada i la circulació encara és irregular. Per tant, molta precaució. Les 12:35 minuts del matí. Comencem.
La Mañana.
Estar informado.
Temps a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat per a parlar d'una important novetat referent al castell de Peníscola, i és que la Diputació va presentar ahir la nova imatge de la marca del castell de Peníscola per tal de posicionar-lo entre els monuments més visitats d'Espanya. Tenim a nosaltres a l'alcalde de Peníscola i vicepresident primer de la Diputació de Castelló, Andrés Martínez. Andrés, molt bon dia.
Molt bon dia.
El castell de Peníscola té ja identitat pròpia amb el nou logotipo que se va presentar ahir i que, sense cap mena de dubte, està per tal de, o s'ha creat per tal de que el castell siga un dels monuments més visitats d'Espanya, no?
Sí, bueno, espera que hi hagi una nova visualització, tot de la mà de les obres que s'estan fent en el pla de dinamització, el pla que està donant un canvi important en el que és la primera fase, el que és el castell de Peníscola, i a partir d'ahir, pues, esta nova marca, esta nova visualització, el que pretén és que a poc a poc, pues, vagi tenint, pues, adeptes i que d'alguna forma, pues, estigui més visualitzada de cara, pues, a les noves tecnologies.
La prestigiosa dissenyadora castellonenca Rosa Nazaera ha sigut l'encarregada de fer aquest nou logotipo, que com el podríem definir?
Bueno, és un logotipo alegre, visualment crec que es capta enseguida quina és la voluntat i la fisonomia del castell, i bueno, és una nova època, una nova forma de promocionar el que és el castell, i jo crec que ha fet un gran treball la dissenyadora i esperem que tingui, pues, molta acceptació.
Suposo que a partir d'ara qualsevol document o qualsevol informació que faci referència al castell durà aquesta imatge, no?
Sí, una imatge més moderna, una imatge més a l'estil que venen a ser avui en dia, pues, venen a tindre avui en dia, pues, edificis emblemàtics com pues, el castell de Peníscola, i esperem que d'alguna forma, pues, com diria anteriorment, faci que hi hagi, pues, un increment inclús de visites, donat que la visual del primer que el veu a nivell modernista, pues, jo crec que és important.
Estem parlant d'una ferramenta més que s'inclou dins d'aquest pla director del castell de Peníscola, que recordem té un pressupost de 4,5 milions d'euros. En aquests moments, en què s'està treballant, Andrés?
Bueno, s'ha fet la fase piloto, com si diria la primera fase, l'adequació d'elements arquitectònics importants i d'alguna forma ficar-los en valor, tant com són les cavallerisses, com són les dependències antigues del Papa Luna, diverses dependències de lo que és el castell de Peníscola, i en la segona fase ja s'està redactant el que és la part museística en una inversió de 500.000 euros i que farà que totes aquelles actuacions que arquitectònicament s'han portat a cabo, pues, puguem completar-se, pues, en aquesta part museística per tindre, pues, un castell, pues, emblema de la província, emblema de la comunitat, jo diria que emblema de tota Espanya, perquè vull dir que és un castell que aquesta singularitat de tindre-ho dins la mar i en aquestes obres que s'estan fent en l'actualitat la convertiran com un element únic.
A més, Andrés, des de la Diputació de Castelló i en concret des de l'àrea de turisme aneu a treballar aquest estiu per tal de promocionar la imatge del castell de Peníscola fora de les nostres fronteres, concretament al mercat anglès. Suposo que tracten d'aprofitar una mica la posada en marxa d'aquesta línia a partir del mes de setembre de Ryanair, no?, a l'aeroport de Castelló.
Sí, tota l'oferta turística de la província, evidentment, en aquests dies ja s'iniciarà en dues campanyes molt potents d'integrals de mitjos que es faran en Londres i en Bristol, i precisament en la voluntat de que hi haguen, pues, elements que facin que l'atractiu de la província de Castelló des de Londres i Bristol, que són dos mercats, a partir del qual en setembre ja tindrem un vol regulars o diversos vols regulars en Ryanair, pues, se puguen fixar en el nostre destí i triguin el nostre destí per a fer les vacances.
Aprofitant, Andrés, que te tenim, com se presenta l'estiu a nivell turístic pel que fa a dades que pugueu tindre des de la Diputació de Castelló?
Bueno, les dades són francament bones, hasta en l'acumulat, hasta el mes de maig. Es preveu, segons els empresaris, que pugui haver un increment d'un 3% durant la que és el mes de juliol. En l'agost jo crec que rondarem el complet, i el juliol, pues, estarem en aquests moments en un 88% de previsions en costa i un 70% en interior de la província.
És a dir, que perspectives en definitiva bones, no?, i millors fins i tot que l'any passat.
Sí, sí, serà pues, un estiu, jo diria que recorren a l'altura del 2007, 2006-2007, perquè, bueno, pues, perquè hi ha una recuperació econòmica que no acaba, el turisme nacional s'ha incrementat molt bé, també l'internacional també, i ja anteriorment que les dates de Setmana Santa i el que han sigut els primers mesos de l'any són francament bones.
Andrés Martínez, alcalde de Peníscola i vicepresident de la Diputació de Castelló, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Les 12 i 40 minuts del matí, temps per a fer una pausa publicitària i de seguida t'apropem la història d'una parella de joves benicarlandos que gràcies a les gestions de la PA del Baix Maestrat ha aconseguit poder fer una donació en pagament.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera, en un ambient medieval, la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu en un espectacle únic a la nostra comarca del mercat d'artesans i productes locals i, sobretot, de les cercaviles de dracs i bèsties del foc que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars i, per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per dalt d'aquesta ocasió i visiteu dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol Cervera. Com tots els anys, vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca.
Comprar al comerç de Vinaròs té premi. Compra i guanya xecs regal de 100 euros en compres als comerços adherits a la campanya. Més de 4.000 euros en premis. Sí, sí, més de 4.000 euros. Informa't en els comerços participants o en el web vinaros.es. Comprar al comerç de Vinaròs té premi. El comerç de Vinaròs pensa en tu. És una iniciativa de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs, perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Temps a continuació a la mañana de COPE en el Maestrat per tal de conèixer la història d'una jove parella de Benicarló, d'Adrián i Marta, que gràcies a les gestions que ha fet la plataforma d'afectats per la hipoteca del Baix Maestrat han aconseguit la donació en pagament de la seva vivenda. Ens conta més detalls Antonio Carrasco, que és un dels portaveus d'aquesta part del Baix Maestrat. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Laura. Buenos días a todos.
Siempre que hablamos contigo es para hablar de una buena noticia, en este caso una joven familia de la ciudad de Benicarló que afortunadamente han podido realizar la dación en pago de su vivienda. Ojalá no lo hubieran tenido que hacer.
Claro.
Bueno, en estos momentos la han podido hacer y se salvan así de la deuda que tenían contraída con el banco. Cuéntanos.
Efectivamente, es una victoria un tanto amarga, pero es la realidad que estamos viviendo, la realidad que padecemos. Es un ejemplo típico de ese matrimonio, gente absolutamente normal, no estamos hablando de personas en riesgo de exclusión social, ni muchísimo menos, es una pareja absolutamente normal que decide emprender su andadura juntos hace unos años, los dos tienen un buen empleo, ganan buenos jornales y se compran un piso, lo lógico, ¿no?
El lío lo de normal, amor, vamos, está ahí normal. Todo normal.
Hay que situarse en cómo estaban el precio de las viviendas y el precio de las hipotecas hace unos años para darse cuenta de que ahora, a toro pasado, nos damos cuenta de que los precios estaban hipervalorados, todo estaba hipervalorado. Llega la crisis, se quedan sin trabajo, imposible afrontar una hipoteca de 160.000 euros, no se podía, y por lo tanto pues se quedan con una mano delante y la otra detrás y no pueden hacer frente a lo que es el gasto de la hipoteca. Con la ley hipotecaria en la mano que tenemos, que hay que recordar que es del siglo XIX, el banco tiene todo el derecho a exigir la ejecución hipotecaria, a subastar el piso. Ojo, se lo pueden adjudicar hasta por un 60% de la tasación actual, no la de entonces, y todo lo que falte por cubrir se lo pueden reclamar. Es decir, que te quedas sin la vivienda y además con una enorme deuda
que
te va a perseguir siempre. Por lo tanto, cuando hablamos de una dación en pago, sí hablamos de una, aunque sea una amarga, una victoria en toda regla que se ha producido en nuestra comarca. Gracias, pues de nuevo, a la presión social que ejercen las plataformas antidesahucios o de afectados por las hipotecas de toda España, que han conseguido que muchísimos bancos, yo creo que ahora mismo ya están todos, se adhiriesen a un código de buenas prácticas que contempla esta situación, que por otra parte es absolutamente normal en toda la Europa y en todo el mundo civilizado. Es decir, no puedes hacer frente a una vivienda, tú te comprometiste a hacer pago, pero no puedes, el banco se queda con el bien y aquí ha terminado la situación. Y eso es lo que ha ocurrido.
Sería lo normal, parte. Vamos, entiendo yo.
Lo que viene siendo normal, pero que el legislado todavía no lo está. Aún no es, aún tenemos que darlo como noticia, como estamos haciendo esta mañana aquí en COPE contigo.
Habéis negociado con el Banco Sabadell. A mí me gustaría que me explicaras cuál es el papel o la figura que juega la PAC del Maestrat en ese momento, ¿no? En lo que es la negociación.
Bueno, pues en primera instancia ellos solicitan de motu propio y en contacto con el director o la directora, en este caso de la entidad, de la sucursal, la dación en pago, y en primera instancia se les niega. El banco tiene todo el derecho a poder negarlo, como así es. Acuden a la PAC nuestra, a PAC Maestrat, y a través de mediadores, pues al banco se le recuerda el código de buenas prácticas, se le recuerda la situación en riesgo de exclusión. Ambos están ahora mismo en paro y además ella, Marta, está embarazada, a punto de dar a luz, por lo que pues la situación familiar se complica, y el banco pues de alguna forma muestra cierta sensibilidad ante esta situación y se aviene antes de que pues la presión social se haga evidente a la puerta de la sucursal, que es una medida de protesta que precisamente hoy con la ley Mordaza pues va a ser cada vez más complicado poder ejercer, pero que hasta ahora viene dando resultados. Los bancos no quieren mala publicidad, a pesar de que algunos de ellos se la granjean a diario, y se avienen a negociar. Eso sí, eso no suele ser cuando los afectados vienen acompañados de alguien, bien sea de un abogado, si se lo pueden permitir, bien sea de algunos mediadores con experiencia en mediación, que en la PAC y Maestrat ya los vamos teniendo.
Sí, porque desgraciadamente este caso es noticia porque no suele ocurrir. Me refiero que los bancos, con la ley en la mano, evidentemente pueden exigir a la familia que se encuentre en esta situación el pago hasta el último céntimo de la deuda que tienen contraída con ellos, ¿no?
Así es, así es. La verdad es que con la ley en la mano lo pueden hacer. Con el código de buenas prácticas, al que se han adherido, insisto, la mayor parte de las entidades bancarias de nuestro país, que viene a ser una legislación paralela, un modo de actuar acorde con una buena praxis, lo que se entiende el sentido común que se está imperando en Europa y en el mundo civilizado, insisto, pues si les recuerdas que existe ese código de buenas prácticas, los bancos suelen hacer caso. Pero en primera instancia no son, por desgracia, demasiado receptivos a las primeras quejas. De ahí que sea importante estar bien asesorado y sobre todo acudir donde el asesoramiento pues no solo está basado en la experiencia, sino que además es gratuito, ¿no?, que es la PA.
Antonio, yo me lo pregunto cada vez que veo un caso de estas características. ¿Por qué resulta tan difícil aprobar directamente que la dación en pago? Es decir, que al igual que se hace en el resto de Europa, se pueda llegar a España, porque España, teóricamente, somos un país civilizado donde esto no debería de ocurrir. ¿Por qué no ocurre?
Yo no soy economista, pero la verdad es que, por lo visto, los bancos afirman que si la dación en pago fuese de manera automática, o si alguien, que a veces ocurre, avala a tus padres, tus abuelos, avalan con alguna vivienda, sobre todo cuando es la primera vivienda, la compra de otra vivienda a la que no se puede hacer pago, a veces los avalistas también pechan con ello y acaban perdiendo la suya. Son cosas que el sentido común dice que no deberían ser así, y los bancos se defienden diciendo, argumentando que si la dación en pago fuera algo común y los avalistas realmente no peligrasen sus viviendas, las hipotecas serían mucho más caras, buscarían garantías por otro lado, es decir, o mayor interés o se concederían menos hipotecas al final. Eso es un poco lo que hay que negociar. Seguramente, insisto una vez más, la función de la PAC no es esa. No somos legisladores,
el gobierno, en definitiva, claro, es quien tiene que poner solución.
Efectivamente, el Ejecutivo y el Judicial deberían poner solución para que esas cosas no pasen. Y luego ya veremos si realmente es así, que realmente se dan menos hipotecas o que las condiciones son mucho más severas, mucho más estrictas y menos gente tiene acceso a la compra de una vivienda, pues acabará sucediendo lo que ocurre en la mayor parte de Europa. Accederemos al alquiler.
Que sería lo normal, como en la mayoría de Europa, ¿no? La gente, sobre todo los que adquieren una primera vivienda, lo hacen en régimen de alquiler, o siempre a lo mejor con opción a compra, ¿no? Que también está muy de moda.
Es algo muy común, y en países más avanzados o con más tiempo en mercado inmobiliario en Europa, también suceden hipotecas que tienen 70 y 80 años, es decir, que acaban pagándolas los hijos, ¿no?
Postmortem, creo que se llama, ¿no? Esas hipotecas en Estados Unidos. Bueno, Antonio Carrasco, muchísimas gracias por acercarnos a esta historia con un final agridulce, porque supongo que Adrián y Marta ahora estarán en alguna vivienda de alquiler.
Ahora mismo están en casa de los padres de ella buscando, pero bueno, sí que es verdad que parten de cero sin ningún lastre.
Y un motivo por el que luchar esa niña que está a punto de nacer.
Claro que sí. Pagaron un tiempo una hipoteca, evidentemente ese dinero podría verse como perdido, bueno, si lo conviertes en un alquiler, pues
claro, como si fuera un alquiler.
Y ese alquiler ya no puedes seguir pagándolo, tienes que ir a casa de tus padres, pero al menos no debes una fortuna que realmente no vas a ser capaz de pagar nunca.
Antonio Carrasco, muchísimas gracias y esperamos conocer pronto más detalles sobre más logros conseguidos por la Padel Baixa Maestra. Gracias y buenos días.
Gracias a ti. Si te parece, recordamos el teléfono de contacto.
Sí, el teléfono de contacto es el 655-495-368. Cualquier problema que tenga alguna persona que nos esté escuchando, familiares, cualquier persona que esté interesada, que recuerde este número, el 655-495-368. Seguro que va a descolgar una persona de la Padel Baixa Maestrat dispuesta a ayudar a esa familia con problemas. Antonio, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, muy amables.
Buenos días.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que te ho conta tot.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online. La web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i Comarca. Som on menys tu esperes. Fotospai.com.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestral amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. La Mañana de Cope en el Maestrat.
Cope, estar informado.
Seguim contant-te més coses a la Mañana de Cope en el Maestrat, ara de caràcter solidari i de caràcter també d'agenda de cara al cap de setmana. I és que el dissabte, a la plaça Constitució de Benicarló, té lloc la setena edició del Rastrillo Solidari, que es promou des de la Regidoria de Benestar Social. Saludem ja a la seva responsable, a Marta Escudero. Marta, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Fins a 9 associacions participaran en aquest rastrillo solidari. M'agradaria que m'explicares una mica pues, a partir de quina hora comença l'activitat i quines seran les associacions que participaran en aquesta nova edició del rastrillo solidari.
Pues bueno, Benicarló té novament una cita amb les entitats socials de Benicarló. Serà este dissabte, començarà a les 10, el rastrillo solidari acabarà a les 2 de migdia, farem un horari només de matí. Participen en esta edició 9 entitats socials, que són l'Associació AFA de Benicarló, l'Associació AFARE, ACIVINA, Ateneu, l'Associació Espanyola contra el Càncer, Mans Unides, l'Associació AMAI, Càritas Benicarló, Consciència Maestrat.
Explica'ns, Marta, quin tipus de productes vendran cadascuna de les entitats, perquè es tracta, en definitiva, de traure fons per a poder sufragar, no?, tot allò que fan, que no és poc al llarg de l'any.
Exactament. A veure, esta fira, este Rastrillo Solidari té dos vessants. Per una part, la vessant informativa, on la gent podrà acudir a cada una de les activitats que munten les associacions per tal d'informar-se de quin és el seu programa d'activitats, que estan fent a Benicarló, si es volen associar i participar amb elles. I també té l'altra part, la vessant solidària, on la gent que acudisca al Rastrillo pues, pot comprar aquells productes que oferiran les associacions. Són o bé cosetes que estan fetes per ells mateixos, o bé productes de segona mà que aprofitaran per vendre en esta fira, i tota la recaptació que faran d'aquests productes pues, aniran destinades a la seva totalitat per als programes socials que fan aquestes mateixes entitats.
Jo crec que tal volta el més important, no, a banda de que se puguen recaptar fons, és donar a conèixer quin és el treball, perquè qualsevol persona de Benicarló o de la comarca podem necessitar en qualsevol moment donat alguns dels recursos que plantegen aquestes entitats, no?
Exactament. Com dic, la vessant informativa és ara mateix molt important, perquè la gent o bé pot recurrir als serveis que es presten este voluntariat, i també, al contrari, començar a participar amb elles per tal de fer-les més grans. Veiem que les associacions pues, tenen molts àmbits d'actuació. Hi ha en aquestes nous que es presenten, pues, relacionats amb la discapacitat, en la cooperació internacional, també hi ha en el voluntariat, algunes de suport d'enfermetats, com pot ser el càncer o la fibromiàlgia, relacionades amb el medi ambient. Per tant, són molts àmbits i segur que n'hi haurà algun que sempre trobarem com a molt més afí a nosaltres a l'hora d'acudir al Rastrillo Solidari.
A més, Benicarló és una societat molt que li agrada, no?, molt formar associacions de caràcter de benestar social. A què creus que és degut, Marta?
Sí, jo crec que la gent de Benicarló són molt donada a l'associacionisme. Té una xarxa d'associacions enorme, tant en l'àmbit cultural com en l'àmbit esportiu i, per supost, en l'àmbit social. Jo crec que hem de tirar molt d'eixa gran xarxa que tenim perquè fa poble i fa ciutat, i per tant ens podem sentir tots molt més recolzats. Sabem que si tenim una necessitat, sabem que podrem cobrir-la en el carrer, en aquestes entitats socials que ens poden donar suport.
Recordem, per tant, que dissabte 4 de juliol, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, tens l'oportunitat de conèixer el treball que fan aquestes nou entitats i, per supost, també poder ajudar-les a dur a terme les seues activitats gràcies als beneficis que obtinguen de la compra dels productes que allí es vendran. Marta Escudero, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló, gràcies per atendre'ns i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
També te conto a continuació que des de la regidoria de festes de l'Ajuntament de Vinaròs s'ha fet balanç a la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2015. Amb el tradicional castell de foc se posava fi a les festes ahir a nit al passeig marítim. Han estat 10 dies de festes en els que l'alta participació i la implicació dels veïns i visitants han sigut la tònica general. Els actes més multitudinaris han estat el sopar a la fresca, que va arribar a reunir a més de 3.000 persones a la carpa de festes, així com les retvelles, que han aconseguit captar interès fins i tot del públic més jove. El regidor de Cultura, Festes i Tradicions, Marc Albella, realitza un balanç molt positiu, insistint que pràcticament no s'han produït incidents destacables i valorant la destacada participació en diferents actes, com els esdeveniments a la carpa de festes, els actes taurins o la Holy Beach Colors Party, que era una de les novetats aquest any, que ha estat tot un èxit. Pel que fa a la planificació de cara a la propera edició de la Fira i Festes, Albella anuncia que s'estudiarà un per un tots els actes per tal de veure en què es poden millorar i, sobretot, introduir els canvis que consideren oportuns.
Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera, en un ambient medieval, la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu en un espectacle únic a la nostra comarca, del mercat d'artesans i productes locals, i sobretot de les cercaviles de dracs i bèsties del foc locals, i sobretot de les cercaviles de dracs i bèsties del foc, que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars, i per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per alt d'aquesta ocasió i visiteu dins els anys. Vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca.
I arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda, amb més actualitat del Baix Maestrat, ací al 101.6 de la freqüència modulada. Fins aleshores, adeu. Salutacions cordials de nou, sóc Laura Puig, és la 1:05 de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la freqüència modulada, on des de les 12:30 t'estem contant tot allò que passa al Baix Maestrat, tota l'actualitat de casa nostra. I dins d'aquesta segona part del nostre programa parlarem d'ací uns instants amb el director del programa, gerent de la cooperativa Beniort de Benicarló, una firma que divendres feia, doncs parlarà del volum de facturació de Beniort i de les seues perspectives de futur per a enguany. També estarem a Santa Madalena, on tot està llest per a que divendres dia 10 i dissabte dia 11 tinguen lloc les festes de la joventut, organitzades per l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Quixalet. El president d'aquesta entitat, Ivan Pegueroles, ens contarà el programa d'enguany, que està ple de novetats, així que molta atenció. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titular. Vinaròs convoca per a demà el ple extraordinari de constitució de grups i portaveus. També es nomenaran els diferents representants als òrgans col·legiats i els sous i dedicacions parcials i exclusives de la corporació municipal. Serà a través d'un ple extraordinari que se celebrarà a la 1:30 de la tarda. Peñíscola es prepara per al Festival de Teatre Clàssic que arriba a la seva 18a edició. Aquest dissabte tindrà lloc una conferència, ambientació pel casc antic i, com no, la representació El burgués gentilhombre de Molière. Una i 7 minuts de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 28,2 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 28,6, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peñíscola enregistra una temperatura màxima de 26 graus. Finalment a Morella ronden els 29,8 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimecres i a la zona costanera que el cel estiga completament assolellat. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb màximes que bregaran els 28. A partir de dijous tornen a pujar una mica més els termòmetres. A l'interior, a la comarca dels Ports de Mata també tindran sol, però serà només a primeres hores del matí, perquè, atenció, després apareixeran núvols d'evolució. Demà baixen lleugerament les temperatures i dijous tornen a repuntar de cara a l'alça. I respecte al trànsit, la normalitat presideix les nostres carreteres pel que fa a la xarxa viària principal, segons informa la DGT. No obstant, recorden que cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340, ja que l'alçada de l'entrada a P7 Benicarló Peñíscola estan les obres de desdoblament de la variant. I també molta cura a la P7 a l'alçada d'Alcalà de Xivert, ja que aquesta nit s'ha produït un accident de trànsit i la circulació a hores d'ara encara és irregular. La 1:08 de la tarda. Seguim.
La mañana.
Estar informado.
Temps a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat per tal de parlar de la junta anual que ha tingut lloc a les instal·lacions de la cooperativa Beniort de Benicarló. Saludem a l'altre costat del fil telefònic al seu director gerent, a Guillermo Edo. Guillermo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un any més des de la gerència de la cooperativa agrícola Beniort de Benicarló heu fet la vostra assemblea anual. Suposo que amb la finalitat, no, de fer arribar a tots els socis la memòria d'activitats i sobretot el balanç del que ha sigut un any, en aquest cas l'any 2014, no?
Sí, correcte. Nosaltres, pues, com tots els anys, hem fet un poc balanç de l'any 2014 i un poc vam fer la presentació este divendres passat. Un any en el qual, pues, la veritat, és que ha passat sin pena ni glòria, però en unes difícils decisions que han tingut que pillar a nivell d'empresa, bueno, que sempre quan tens que tancar o traspassar un negoci, pues és difícil. Entonces, en l'any 2014 ja van traspassar lo que és les fruteries i la zona de distribució, i també en el 2014 pues, han tingut que fer el tancament de lo que és el Almassara Baix Maestrat, una empresa que tenim en conjunt en dos cooperatives més. Entonces, pues, és un any de que pues, la veritat és que han tingut més penes que no gloris. Però bueno, la vida continua i tenim que seguir treballant i esforçant-nos.
Sí, perquè...
El resto d'activitats pues, han anat relativament bé, és dir, des de l'any ha sigut pues, un any que han tingut també alguna inclemència meteorològica, com la pedregada del dia 2 d'agost, però bueno, tot això xinès pues, ha sigut un any que s'ha arribat a un volum de facturació de 40 milions d'euros, és dir, un 6% menys que l'any passat, però bueno, també tenint en compte el que és este siniestro que van tindre la pedregada, pues a fer de que no es baixarà la facturació, però bueno, tampoc no assegures un 6%, que tampoc en el conjunt de la facturació de la cooperativa té una importància relativa.
Té una importància relativa tenint en compte que van ser unes quantioses pèrdues, no?, les que vau tindre.
Sí, nosaltres quan va passar la pedregada, pues, vam fer un poc balanç. Entonces, en aquella època, en Citris concretament, van estipular que sobre uns 10 milions de quilos de tant de taronja com clementina estaven afectats. I en hortalisses, pues, el fet més evident és que estem en plena campanya sandia i al redor de 3 milions de quilos se van fer malbé, se van pedregar i bueno, se van tindre que destruir. Entonces, claro, entre estos, bueno, a part d'altres cultius, com el que havia entonces, també sisamo, pimentó, bueno, tenim que recordar que pràcticament tot el que és la franja del tèrmin de Benicarló va ser arrasat per nixa pedregada. És a dir, si la gent més gran pues, no recorda una pedregada ni nixa virulència que va tindre l'any passat.
La veritat que va quedar tot el camp, no només el camp, sinó les carreteres, que pareixia que havia nevat, no? Parlem, si et sembla, de coses dues bones, Guillermo, perquè també, en canvi, l'any 2014 ha sigut l'any on han augmentat les exportacions, no?
Sí, correcte. És a dir, un poc que anat tot el que van voler és van anar encaminat a fomentar l'exportació, perquè és l'únic que el consum interior està molt paralitzat, però les exportacions sí que tenien força i, claro, estem parlant de productes molt competitius en quant a nivell de preus, i entonces pues, un poc el que van destinar és molta producció de preus, i entonces pues, un poc el que van destinar és molta producció, és a dir, normalment pues, tots els anys van incrementant-se després que el mercat europeu pues, demandava els nostres productes que s'ajusten molt bé en qualitat de preu, i entonces pues, una de les alegries que van tindre és que s'ha incrementat de forma important l'exportació, tant en cítrics com en hortalisses. Hortalisses pensem que no és una activitat que netament és exportadora, però també pues, l'any passat se van augmentar les vendes en l'exportació i mos van molt bé. Cítrics és una activitat que pràcticament el 80% és exportació, van continuar en eixe ritme, però bueno, la sorpresa va ser que en hortalisses pues, també va funcionar molt bé l'exportació.
Principals països, Guillermo, on s'exporta des de la...
Pràcticament el gran receptor de la nostra mercancia. Pràcticament per països per importància és Alemanya. A Alemanya pensem que hi ha 80-90 milions de boques, que entonces el consum ahí és molt, molt important. Seguit per França, i després ja mos anem a Holanda i Reino Unido, Anglaterra.
Això
que
significa
són els quatre països més forts en quant a exportació.
Suposo que també això implica una tasca de promoció dels productes benicarlandos, en aquest cas tant hortalissa, amb la seva famosa carxofa, com dels cítrics, no?
Sí, correcte. El que passa és que en altres ja va ser tradicional, pues, acudim a una sèrie, bueno, fem visites a clients i també acudim a les fèries internacionals, tant la que se celebra en Berlín com la que se celebra també en Perpinyà, i després també anem a la Fira de Madrid, que és una fira també molt important a nivell europeu, entonces acudim a tots els compradors d'Europa i ahir ja tenim stand propi i un poc promocionem els nostres artículos, però tant en Frulogística de Berlín com en Excel en Perpinyà estem també tots els anys en aquestes fires un poc per a parlar amb els clients, buscar nous clients i buscar nous mercats de futur per a la nostra producció.
Guillermo, quines serien les perspectives de futur, sobretot de cara a l'any 2015, que potser pot ser l'any del despegament econòmic, almenys això esperem tots?
Sí, no, el 2015 no és un any, és un any que de moment està sent prou benèvolo en quant a preus i en quant a quilos, és a dir que la tendència del 2014 pareix que l'havien trencat ja, doncs ara venen aquestes campanyes, doncs no sé, que pareix que hi havia més alegria econòmicament, i la idea és un poc consolidar el creixement que estem tenint en l'exportació. Pensem que de moment Espanya, el consum interior, està un poc retregut encara, jo calculo que encara ens falta un o dos anys perquè tornéssim a agarrar la força que teníem doncs, fa 10 anys, però el que sí que està clar és que tens un mercat europeu que està demandant els nostres productes simplement perquè són barats, no per altra cosa, és a dir, perquè el que és la relació preu-qualitat és molt bona, i entonces pues, nosaltres pues, te vas fent aquest hueco que estàs buscant. Però bueno, jo crec que com a objectiu és consolidar un poc la presència dels mercats exteriors.
Guillermo, recentment coneixíem a través de la premsa provincial que establiments o firmes, com el cas de la premsa provincial, que establiments o firmes, com el cas de Mercadona, havien confiat en la cooperativa Beniort. Això vos pot donar també una mica...
Correcte, no. A nivell nacional, pues, que una gran cadena com aquest, tipus Mercadona, estigui treballant en tu. Nosaltres no només en carxofa, sinó en coliflor, treballant en tu. Nosaltres no només en carxofa, sinó en coliflor, en pimentó i en altres productes, en Siam també treballem en ells, pues, treballar en aquest tipus de supermercats en el qual el nivell d'exigència és molt alt, això vol dir que ho podem fer bé i que podem donar també la qualitat que qualsevol client mos estiga demandant. Entonces, això moltes vegades és la targeta de presentació de cara a nous clients, de dir, mira, jo estic treballant en estos, en el nivell que ells tenen, jo li puc servir i a tu pues, ja me pots demanar la qualitat que tu vulguis que jo te la podré servir. Entonces, sempre és un poc la targeta de presentació de cara a altres empreses. I també estem orgullosos també de poder treballar en una cadena de supermercats valenciana, que sempre teníem un poc l'espinita que feia molt de temps que havíem treballat en ell i ara feia pues, també algun temps que no havíem treballat, però ja portem 3 anys que estem treballant en ells i la veritat, algun temps que no havíem treballat, però ja portem 3 anys que estem treballant en ells i la veritat, estem molt contents.
Doncs, Guillermo Edo, esperem que la pròxima vegada per cooperativa, perquè això significarà que l'economia també va millor, no només a Benicalo, sinó també a la nostra comarca. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, eh? Bon dia.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Compra al Comerç de Vinaròs té premi. Compra i guanya xecs regal. El Comerç de Vinaròs té premi. Compra i guanya xecs regal de 100 euros en compres als comerços adherits a la campanya. Més de 4.000 euros maten els comerços participants en el web vinaros.es. Compra al Comerç de Vinaròs té premi. El Comerç de Vinaròs pensa en tu. És una iniciativa de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
El nostre poble. La nostra gent se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs. Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera en un ambient medieval la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu en un espectacle únic a la nostra comarca del mercat d'artesans i productes locals i, sobretot, de les cercaviles de dracs i bèsties del foc que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars i, per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per dalt d'aquesta ocasió i visiteu dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol Cervera. Com tots els anys, vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca. COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per... www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura... COPE Vinaròs, també en Twitter. @COPEVinaròs.
Encetem la segona hora de la mañana de que ja calfen motors i ja s'han donat a conèixer les diferents activitats programades per l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Quixalet. Tenim amb nosaltres a Ivan Pegueroles, que és el seu president. Ivan, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Recentment renovàveu la Junta, també anem a comentar-ho, la Junta de l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Quixalell. Immediatament també coneixem a continuació quines seran les festes d'enguany. Unes festes que tindran lloc els dies 10 i 11, divendres i dissabte. Conta'ns una mica quin és el programa que heu preparat.
Però, bueno, el programa una miqueta pues, és el divendres 10, per encetar-lo aixina d'una manera més tranquil·leta, hem fet una nit chill-out, que, vamos, hi portem muntarem com una terrassa i oferirem pues, mojitos, tot tema de cocteleo, amb una musiqueta relaxada de chill-out.
Per a començar en bon peu el cap de setmana,
correcte.
Relaxat.
És una altra manera, aixina ja el dissabte ja li pegues més canya.
Molt bé, molt bé. Qui puga, que tinga el cos, no?, per aguantar. Bueno, doncs conta'ns de cara al dissabte el cos, no?, per aguantar. Bueno, doncs conta'ns de cara al dissabte perquè, a més, s'introduïu una novetat enguany, com és la tarda d'etapes, no?
Correcte, així no és. Bueno, a part de la tarda ja, el que és el divendres també és nou, però, bueno, sí, el que és així més fort és a partir del dissabte ja. Deixem el matí per descansar la gent i a partir de les 6 de la tarda, més o menys, obrirem el que és la tarda del Pincho Vasco, que consistirà en fer uns tíquets que tindran una consumició d'una canya en un pincho que podràs triar tu.
A quin preu serà, Ivan, o encara no ho teniu decidit?
No el tenim establit, però, vamos, més o menys 2 euros, jo què sé, una cosa aixina.
Per un preu mòdic d'uns 2 euros, un pot anar d'etapes. Suposo que serà al pavelló poliesportiu, que és el lloc on vosaltres concentreu tota l'activitat, no?
Correcte. De totes les activitats, totes les farem al poliesportiu.
I què fareu vosaltres, els pinxos?
Sí, correcte.
És a dir, que haureu fet algun cursillo accelerat de pinxos bascos, no?
Tenim en la junta directiva un bon cuiner.
Molt bé, molt bé. Està molt bé, això.
Ha estudiat la cuina i això, i és molt bo, la veritat.
Molt bé. A partir de les 8 de la tarda tenim ja un tradicional, i dic un tradicional perquè estem parlant ja de 7 edicions del concurs de coques dolces i salades. Conta'ns una mica qui pot participar, Ivan.
Correcte, Gina, és el, si no m'equivoco, el 7è. Ja fa 7 anys que vam començar a fer este concurs i, vamos, pot participar qualsevol persona que vulga.
Simplement tindré bona mà per a la cuina, no?
Molt bé, és això, simplement. Tindre la bona mà i és que no és res de l'altre món, és fer el coc i pujar-lo a les 8, que és la rebuda, és a dir, la recepció dels cocs, dels participants a les 8 i a les 8 i mitja ja passaria el jurat.
Molt bé, un jurat expert,
Sí,
un jurat. És el que dirimeix una mica a veure quin és el millor coc, suposo que en les dues categories, no?, en cada una de les...
Correcte, això és el que anava a dir, són dues categories de cocs salats i de cocs dolços.
I què s'emporta el guanyador, Ivan?
Però guanyador sempre li fem un premi, bueno, com una... Algo de... Normalment sempre intentem buscar algo que puguen utilitzar. Normalment sempre intentem buscar algo que puguen utilitzar.
Sí, recordo delantals de l'associació, no, suposo?
Sí, delantals se'ls van donar per a tots els participants, que en guany tenim una coseta per a tots els participants. I el premi, pues, si no recordo mal, una vegada vam donar...
Sempre hi ha algo útil per a la cuina, ja que es tracta tot de participants als que, evidentment, els agrada cuinar o almenys fer pastetes dolces i salades. Tenim ja el que és el plat principal també d'aquestes festes de la joventut, i mai millor dir com és això, sopar de pa i porta. Per a quanta gent està prevista i a partir de quina hora?
Pues correcte, és l'estrella de la nit, el sopar. Pues bueno, el sopar seria a partir de les 9 i mitja, més o menys. Bueno, pues, normalment pues, la gent va pujant sobre les 9 i alguna cosa, i ja pues, una vegada estan allí, pues, se poden sentar i sopar tranquil·lament.
A la fresqueta?
A la fresqueta, molt bé, si no ja no fa tanta caloreta. Nosaltres facilitem la beguda. Normalment solen posar pues, una botellita de vi, una de graciosa i aigua per cada tauleta, més o menys, sobre la gent que n'hi ha. I això seria sobre 9 i mitja, i després, seguidament, del sopar de pa i porta, pues, el concurs de crema eix.
Que és també tot un clàssic. 4 anys tot porteu fent-lo.
Sí.
Bueno, o sigui, i com és el millor cremaet? Per a tu, quin seria el millor cremaet? Més dolcet, no pues, tant?
Un bon cremaet dolcet, però sobretot jo penso que sense cafè. N'hi ha qui el fa amb cafè, n'hi ha qui no, però jo crec que sense cafè sempre queda millor.
Sempre queda millor. Bueno, doncs ja has donat una recepta. Tu participes o què?
No.
No pots, no?
Com no, no crec que m'hi deixen.
Molt bé. A més, deu ser un dels catadors oficials d'aquest concurs de Cremaet, que millor sense cafè. I, evidentment, també comenceu la nit jove, no, Ivan?
Correcte, ja comencem ahir després del sopar a la nit jove. Bueno, antes de començar això farem un bingo.
A recaptar fons, eh?
Molt bé. Sempre també és un clàssic fer un binguet i la gent també li agrada molt. Tenir el cuquet i ser de... A veure, a veure si guanyes.
A veure què me toca, a veure què me toca. Molt bé. I la nit jove és amb l'orquestra Pompeia i, per supost, amb un clàssic de la casa, com és la discomòbil, el Sarau. També introduïu Festa de l'Espuma, no?
Correcte, així no és. Serà l'orquestra Pompeia primer, en acabar farem discomòbil i sobre la marxa, no sé exactament, en discomòbil i sobre la marxa, no sé exactament, a mi serà més de cara al final, doncs ja farem la Festa de l'Espuma. Pels...
El cos els aguante fins a altes hores de la matinada, eh?
Correcte.
Ivan, heu renovat també la Junta. El passat cap de setmana coneixíem a través de les xarxes socials que heu canviat, tu continues sent el president, però sí que s'ha renovat una miqueta la Junta. Conta'ns una mica quins són els principals canvis que heu introduït.
Pues sí, així no és. La veritat és que feia falta un poc de gent nova per refrescar-se, perquè si no és difícil aguantar anys i anys.
I més a un poble menut, no? Com el cas de Santa Magdalena.
Així no és. Entonces, pues vam fer el canvi de junta, vam fer una assemblea de general de socis, vam despedir a la gent que ja no podia estar, perquè a part de motius personals o que sigui, pues motius d'edat.
Sí, perquè suposo que en els vostres estatuts deu tindre una data fixa, no? És a dir, jo en 36 pues no podria anar, no?
Claro. L'edat límit són els 30 anys.
Els 30 anys, molt bé. Molt bé. Pues bueno, renovada aquesta junta i que suposo que moltes ganes de treballar per tal d'introduir novetats, no, de cara a les festes de la joventut de l'any que ve. Suposo que també participant dins del que seran les festes patronals de Santa Magdalena, que també estan molt prontes ja.
Quina és? Ja la gent ja ha vist que hi ha alguna coseta noveta, ja, de novetat en les festes de la joventut. Bueno, anirem intentant ja, pues, amb moltes ganes, fer tot el que puguem.
Molt bé. Ivan Pegueroles, tens els micròfons de la mañana de Cope en el Maestrat oberts per tal de convidar tota la gent que ens sentiga a poder gaudir de les vostres festes.
Pues sí, moltes gràcies, Laura, i com no, pues, invitar-vos a tots a que vos arrimeu a este poble del Baix Maestrat.
Ivan Pegueroles, president de l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Quixalet, entitat organitzadora de les festes de la joventut de Santa Magdalena. Entitat organitzadora de les festes de la joventut de Santa Magdalena. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a tu, Laura. Adéu.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE. Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online. La web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys tu esperes. Fotospai.com.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Els propers dies 4 i 5 de juliol, dissabte i diumenge, tindrà lloc a Cervera, en un ambient medieval, la tercera trobada de dracs i bèsties de foc. L'Ajuntament de Cervera us invita a visitar la població per a que disfruteu en un espectacle únic a la nostra comarca del mercat d'artesans i productes locals i, sobretot, de les cercaviles de dracs i bèsties del foc que tindran lloc per la vesprada. A més, podreu gaudir d'impressionants espectacles de falconeria i malabars i, per als més menuts, tallers d'animació i passejos amb burrets. No deixeu passar per al d'aquesta ocasió i visiteu dissabte i diumenge 4 i 5 de juliol Cervera. Com tots els anys, vos esperen també en aquesta tercera trobada de dracs i bèsties de foc de Cervera. Un espectacle únic que la capital històrica del Maestrat ofereix a tots els veïns de la comarca.
Comprar al comerç de Vinaròs té premi. Compra i guanya xecs regal de 100 euros en compres als comerços adherits a la campanya. Més de 4.000 euros en premis. Sí, més de 4.000 euros. Informa't en els comerços participants o en el web vinaròs.es. Comprar al comerç de Vinaròs té premi. El comerç de Vinaròs pensa en tu. És una iniciativa de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. És una iniciativa de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs.
I temps a continuació per tal d'acomiadar el nostre programa d'avui, el programa d'aquest dimarts 30 de juny. Acabem així, però te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten la última hora informativa, tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà. La cita, ja saps, a partir de les 12:30 al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà. Adeu.